Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb temperatures que encara podrien ser més altes, fins i tot, que les d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui el dia continuarà sent molt tranquil, un dia assolellat. Sí que s'estan formant molts bancs de boira sobre el mar, que preveiem que arribin al litoral, sobretot de cara a aquest vespre i demà dimecres. Avui amb una temperatura que arribarà als 20 graus o més a gairebé totes les comarques de l'interior i podríem fregar els 24 al prelitoral i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
Un dia en què ha arrencat també amb la vaga de maquinistes a Ferrocarrils de la Generalitat fins a les 9 del matí a les 4 de la tarda i de les 8 del vespre... Perdó, fins a les 9 del matí i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre circularan la meitat de trens. La resta del dia, un de cada quatre. Anem a la línia Llobregat-Anoia, plaça Espanya. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Situació a aquesta hora?
De tranquil·litat. Arriben i surten la meitat dels trens, però de moment, almenys aquí, no hi ha aglomeracions. El CEMAF, minoritari a Ferrocarrils, ha convocat aquesta aturada argumentant qüestions de seguretat. Parlo d'avaries a la infraestructura i als trens, mala senyalització, limitacions temporals de velocitat sense solució i condicions de conducció perjudicials pel maquinista, a la qual cosa l'empresa respon amb sorpresa perquè diu que aquesta convocatòria no se l'esperaven perquè mai abans aquestes qüestions s'havien plantejat al comitè de seguretat. Aquí, de moment, entre els usuaris, domina la sorpresa per aquesta vaga.
No tenia idea de la huelga i tot esto, però sí que afecta perquè ja veré, perquè crec que havia uno que salia més temprano i és el que salia ara. Entonces, creo que sí, un poquito, sí me está afectando.
Gràcies, Joan. I a l'altra línia, la del Vallès, anem a l'estació de Sant Quirze. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Hi ha molta afluència o gent que busca alternatives ara mateix?
Doncs a l'estació de Sant Quirze l'ambient és el d'un dia habitual. A la pantalla anuncien un tren cada 5 minuts, més o menys. Els trens van passant, a l'andana i dins dels trens potser hi ha més gent del que és habitual en un dia com avui, però la situació també és bastant tranquil·la. L'Àngela és una de les passatgeres que acaba d'arribar amb tren a Sant Quirze.
No hi ha hagut cap incidència, hi havia potser fins i tot menys gent tant a l'andana com dins dels vagons i ha vingut puntual a l'hora que tocava.
Gràcies, Mireia. Avui estarem molt pendents d'aquesta vaga de maquinistes als Ferrocarrils de la Generalitat, que ha començat ben d'hora al matí, que anirà fins a les 9 del matí, i tornarà a les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre, que recordem que circularan la meitat de trens, la resta del dia un de cada quatre. Això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà també el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Esquerra té tota la pressió per aprovar els pressupostos.
Catalunya no pot esperar més. És hora que tots ens pronunciem. Els que estiguem a favor d'avançar, de no bloquejar el país, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
El govern té suport, en aquest cas, de Foment, de Pimec, de Comissions Obreres i d'UGT. Avui, per cert, parlarem també amb Comissions Obreres i amb UGT en aquest programa. Aprovarà els comptes aquest divendres sense l'acord amb els republicans, però també amb la mà estesa per negociar. I la pregunta a aquesta hora és què farà Esquerra Republicana? Hi haurà marge també d'entesa? Hi ha negociacions obertes perquè Catalunya recapti tot l'IRPF, que és la condició que posa Esquerra Republicana per aprovar aquests comptes? Com va anar, per exemple, la reunió entre Pedro Sánchez a la Moncloa i Oriol Junqueras divendres passat? Tot plegat a les 9, preguntes a Oriol Junqueras. I també parlarem avui de la desclassificació dels documents del 23F que aprova avui el Consell de Ministres.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
A partir de demà tindrem accés, entre d'altres, a informes i comunicacions que hi va haver durant aquelles hores crítiques entre la Moncloa, la Zarzuela i l'Exèrcit. El dubte és si la publicació aportarà gaires novetats al que ja sabíem fins a dia d'avui. Això avui, que és 24 de febrer, dia en què fa 4 anys que la geopolítica mundial va canviar per complet.
We are live in Ukraine, a country at war, after a huge Russian military offensive by land, sea and air.
Avui es commemora el 4th aniversari de la invasió russa a Ucraïna, una guerra sense fi que ja ha deixat 25.000 civils i 200.000 soldats ucraïnesos morts. En parlem avui amb Sor Lucía Caram, que porta tots aquests anys viatjant al país amb diferents projectes solidaris. I la política internacional, pendent també avui del discurs de l'Estat de la Unió que farà Donald Trump al Congrés dels Diputats, al Congrés dels Estats Units. A veure si dona detalls també d'un possible atac a l'Iran o sobre l'erràtica política aranzelària. I a les 11 també, amb Sergi Pàmies, desgranarem l'entrevista que vam fer ahir a Joan Laporta.
Víctor Font, és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. Rumieu, tu, Ricard, si penses que ho és, jo no entraré aquí.
Una entrevista que avui trobem a tota la premsa i de la qual durant el dia d'ahir es van fer ressò molts mitjans.
Última hora sobre Laporta denuncia una campanya contra ell i el Barça emite un comunicado demoledor.
Tot és fals. Com en fan un sofregit i monten una història que no és veritat.
Laporta és contundente sobre esta información.
Un socio del Barça denuncia a Laporta por blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas.
Aquí hi ha un interès de perjudicar clarament.
Ha estado haciendo campaña en el Matí de Radio Cataluña y ha dicho que fue de la mano con el Real Madrid en la Superliga más por obligación que por creer en el proyecto.
En principi tot això...
També gràcies a TV3, que es va fer ressò també d'aquesta entrevista. Emilio Pérez de Rozas a partir de les 8:40. Tot això avui que Verdú a l'Urgell veuran el sol sortir a les 7:38 i a Serinyà el Pla d'Urgell, Pla de l'Estany, es pondrà a les 6:33 de la tarda. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Sara González. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Pol Foradada i Francesc Soler. Bon dia.
Bon dia.
45 anys després.
El Consell de Ministres aprova avui desclassificar els documents secrets de l'intent de cop d'estat del 23F. Serà a partir de demà que es podran consultar al web de la Moncloa.
Uns documents que continuen sense veure la llum gràcies a una llei franquista, la Llei de Secrets Oficials del 1968. De fet, el govern espanyol confia que serveixi per desencallar definitivament la revisió d'aquesta norma i poder limitar el temps que aquest tipus d'informació pugui estar tancada amb pany i clau.
El sumari, la vista oral del 23F, les converses que va tenir durant aquelles hores Tejero, les que va tenir el rei Joan Carles o els informes que van fer aleshores els serveis d'intel·ligència són algunes de les claus que ara es faran públiques.
Amb aquesta decisió, el govern espanyol s'avança a la reforma de la llei franquista de secrets oficials de 1968, mentre el Congrés continuen encallades tant la proposta de l'executiu de rebaixar 45 els anys que es pot tenir classificat un document com la del PNB que situa la desclassificació al cap de 25 anys, amb una pròrroga excepcional de 10 anys més. La intenció, diu la vicepresidenta María Jesús Montero, és saber tot el que va passar.
Merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó y cómo al final se truncó ese golpe de Estado por la unidad de todos los demócratas a una.
Alguns partits troben oportunista l'anunci de Sánchez o consideren una cortina de fum. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Dubtes.
Sobre si aquesta desclassificació portarà gaire novetats al que ja coneixem sobre el 23F. I aquí creu que posarà en dubte algunes versions oficials. Per exemple, Robert Muñoz Bolaños, autor del 23F i los otros golpes de Estado en la transición.
En el momento que desclasifiquen el sumario se mide con detalle. Como lo miré yo desde el año 1994, te das cuenta que la versión oficial no se sostiene.
En canvi, l'autor d'Anatomia d'un instant, Javier Cercas, que va demanar en públic a Sánchez que fes aquest gest, creu que no aportarà gaire llum.
La verdad sobre el golpe de Estado del 23 de febrero la sabemos. Entonces, ¿por qué le pedí que desclasificase todos los documentos? Para acabar con los bulos y las bolas infinitas que se han contado sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Y que se siguen contando.
Villarejo.
El judici contra l'expresident i la família Pujol. Avui tenim una de les declaracions més esperades. Han d'anar a l'audiència els responsables de les clavegueres de l'Estat, l'excomissari Villarejo, o qui va ser director adjunt de la Policia Nacional, Eugenio Pino, considerats tots dos cervells de l'Operació Catalunya.
Enviada especial a Madrid, Maria Núria Rebella.
Pino està implicat en altres trames de les considerades clavegueres de l'Estat, com per exemple l'Operació Kitchen, i és possible que s'aculli el dret a no declarar. El tribunal de moment no ha localitzat Marcelino Martín Blas, excap d'afers interns de la policia espanyola i acusat de pressionar els dirigents de la banca andorrana perquè aportessin dades sobre la família Pujol. L'actual conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que per cert ha demanat traducció simultània en català, ha de respondre per donar el vistiplau de l'abocador de Tivissa quan era el responsable de la cartera de Medi Ambient. El seu antecessor en el càrrec, Santi Vila, també està citat. Des de Madrid, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
Respon.
Oriol Junqueras parlarà avui al matí de Catalunya Ràdio per primer cop després de l'anunci de Salvador Illa de d'aprovar govern els pressupostos aquest divendres sense tenir encara suports suficients.
Mesura de pressió cap als republicans després que el president exhibís ahir el suport als comptes dels de les principals patronals i sindicats del país.
Àlex Giral, Robert.
La prioritat de Salvador Illa segueix sent tenir nous comptes pels vols de Setmana Santa. És per això que, tot i no comptar encara amb els vots d'Esquerra, ha anunciat que d'aquí a 3 dies n'aprovarà el projecte en una reunió extraordinària del govern.
Els que estiguem a favor d'avançar, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
I diu que la pilota és ara la teulada dels republicans, que ho neguen i insisteixen cal que el PSC colli la Moncloa per a l'IRPF. La número 2 de Junqueras, Elisenda Alemany, creu que arrencar divendres els tràmits pressupostaris no és bona idea.
És millor que no ho facin, però si ho fan és la seva decisió. El nostre posicionament és molt clar.
Això sí, manté una mà estesa a la qual el govern d'Illa s'agafa. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Recurs.
El Tribunal Constitucional estudia avui el recurs que va presentar el Senat, amb majoria absoluta del PP, contra el govern espanyol per no haver presentat pressupostos generals de l'Estat en tota la legislatura. Segons el PP, presentar els comptes és un deure constitucional de l'executiu.
S'aplana.
La negociació entre PP i Vox per formar governs a Extremadura i l'Aragó, veient que la cosa estava encallada i davant del risc de repetició electoral, Feijóo ha apartat els equips negociadors i ha agafat ell les regnes. Va trucar durant una hora a Abascal i n'ha parlat aquesta nit a Onda Cero.
La conversación que ayer mantuve con Santiago Abascal fue una conversación larga, yo creo que fructífera, esclarecedora, y después de las declaraciones que he oído hoy del señor Garriga y del propio señor Abascal, parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible.
El PP ha presentat un document marc per les negociacions amb l'extrema dreta que puguin venir a partir d'ara. S'exigeix el suport cada any als pressupostos, alhora que els populars assumeixen tesis de la ultradreta com rebutjar polítiques climàtiques perquè perjudiquen l'economia o avisa que la immigració ha arribat a nivells intolerables.
Mig milió d'hores extres.
Són les que es fan cada setmana a l'Estat. Comissions Obreres denuncia que es manté fins i tot a l'alça la tendència a no pagar-les. Albert Ferrer és responsable de Mercat de Treball del sindicat.
Durant l'any 2025, en promig, s'han fet 1.100.000 hores extraordinàries a la setmana. D'aquestes, gairebé 500.000 són hores extraordinàries no pagades. I després, 607.000 són hores extraordinàries que sí que s'han pagat i que s'han fet cada setmana.
En llibertat.
Sota fiança, l'ambaixador del Regne Unit als Estats Units, Peter Mandelson, vinculat a Jeffrey Epstein. La policia l'havia detingut hores abans perquè sospita que va filtrar documentació sensible del govern britànic al financer nord-americà. La detenció, que arriba només 4 dies després de la de l'expríncep Andreu.
Suport.
Avui, que fa 4 anys que va començar la guerra d'Ucraïna, les principals autoritats europees es desplacen a Kiev, aniversari que arriba enmig de l'hivern més cru i amb el sistema elèctric cada cop més precari. La reconstrucció s'allargarà 10 anys i costarà més de mig bilió d'euros, segons un informe internacional.
En viatges especials a Kiev, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
L'agenda d'actes oficials no es fa pública per raons de seguretat en temps de guerra, però està previst que Volodymyr Zelensky reba els seus principals aliats i participen en ofrenes florals als soldats morts. La Unió Europea estarà representada pel president del Consell, Antonio Costa, i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, enmig de la tensió entre els 27 pel veto d'Hongria i la República Txeca a posar més pressió sobre Rússia. Amb motiu de l'aniversari, l'ONU ha tornat a demanar un alto el foc i ha recordat que la guerra cada any és més letal per als civils, més de 15.000 morts des del 2022. Des de Kiev, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
Topada.
Entre Donald Trump i el Pentàgon, segons el Wall Street Journal, el cap de l'Estat Major, el general Dan Kane, ha alertat que una operació militar contra l'Iran es podria allargar i podria provocar moltes baixes nord-americanes.
La resposta del president ha estat afirmar a través de les xarxes que, si volgués, si en els Estats Units aconseguirien una victòria fàcil.
2.000 soldats.
Són els que ha enviat el govern mexicà a l'estat de Jalisco, reforçant el contingent de 10.000 militars ja desplegats per l'onada de violència arran de la mort del capo del narcotràfic conegut com El Mencho. Les autoritats mexicanes han detingut desenes de persones.
El balanç de l'operació militar i els posteriors incidents és de més de 60 persones mortes. El país, a poc, però ha anat tornant a la calma, especialment a la regió de Jalisco, però encara es funciona a mig gas. Ho explicava a Catalunya Ràdio Òscar Valderas, que és periodista expert en narcotràfic.
Pràcticament un tercio del país estuvo paralizado por las acciones que hizo el cártel Jalisco Nueva Generación como parte de su venganza. Hoy amanece el país tenso, con actividad a medio gas. Hay muchas universidades, no solamente en la zona de Jalisco, sino en varios estados que no han renovado clases, muchos negocios cerrados, carreteras vacías.
entren en vigor.
Avui els nous aranzels globals del 15% de Trump. El president dels Estats Units va anunciar aquestes noves taxes després que el Tribunal Suprem tombés la política aranzelària que imposava gravàmens del 10%.
De fet, a partir d'avui, l'Agència de Duanes i Protecció Fronterera dels Estats Units ha deixat en suspens el cobrament d'aquests aranzels suspensos la setmana passada per la justícia.
Comença a millorar.
El temporal de neu que afecta el nord-est dels Estats Units ja va de baixa. La ciutat de Nova York ha viscut una de les nevades més importants de l'última dècada. Milers de persones sense electricitat o més de 10.000 vols suspesos.
Millor restaurant obert.
El restaurant Fontaner dels Germans Roca, Sant Julià de Ramis, s'ha endut el premi a la millor obertura de l'any de tot l'estat en la gala de la Guia Gastronòmica McCarthy.
El barceloní Cocina Hermanos Torres encapçala el top 10 dels restaurants catalans i el Disfrutar i el Celler de Can Roca entren a la categoria honorífica de Top of the Tops.
Nou director.
El gestor cultural Lluís Nacenta ha estat escollit com a nou director del Museu del Disseny de Barcelona.
Al llarg de la seva carrera ha dirigit la fàbrica de creació Hangar i ha destacat com a comissari d'exposicions com la dedicada a la intel·ligència artificial, al CCCB. Nacenta també ha ocupat càrrecs de responsabilitat en diverses escoles de disseny i arquitectura de Barcelona com Eina Ubau.
I és aquí li desitgem molta sort en aquesta nova etapa. 8 personatges.
A la vegada són els que farà Joel Joan amb Bània al Teatre Romeo, monòleg de Simon Stephens basada en la història d'Anton Chekhov, de l'oncle Bània. L'espectacle ha estat dirigit per Nelson Valiente i es podrà veure només 4 setmanes al Romeo des d'avui i fins al 22 de març.
I pel que fa als esports, Robert Prat replica.
La Porta emprendrà accions legals contra el soci que l'ha denunciat per blanqueig de capital i cobrament de comissions il·legals. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
La denúncia que és fals, és una estratègia. Primer volia ser mediàtica, ara és mediàtica, judicial i segurament electoral, perquè deu haver-hi algú pel mig, que el que volen és perjudicar-me, perquè tampoc al mediisme sociològic no li agrada gens que jo estigui presidint el Barça.
Flick dona suport a la Porta assistint a la presentació del seu llibre.
S'enganxen.
La Porta i Víctor Font, aquest és el moment.
Víctor Font és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. Rumieu, tu, Ricard, si penses que ho és. Jo no entraré aquí. La pregunta ja respon sola.
Prefereixo que se'm pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
El Suprem que declara nul l'article dels Estatuts del Barça que impedia als socis cedir les seves localitats a canvi de diners i l'Alavés que empata 2 amb el Girona a l'últim minut.
Tot això avui, que és dimarts 24 de febrer del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Anaïs, amb 3,810 quilos, i la Sofia, amb 3,185 quilos, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curador. Tenim 4 graus a Roda de Ter, 7 a Terrassa i 11 a Barcelona. Carreteres, Txell Garriga.
Bon dia. Retenció avui molt intensa per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol, agreujades per les obres de l'A2 a Sant Joan d'Espí, intensitat també al Nus de la Trinitat i aturades a les rondes en sentit Llobregat.
Esplugues de Llobregat, nova unitat de policia de proximitat, nou cos de serenos i més càmeres de videovigilància.
Per combatre la delinqüència, sobretot els petits furts i els robatoris dins dels vehicles.
Esplugues, David Àngela.
Amb aquest paquet de mesures, l'alcalde Eduard Sanz vol combatre aquestes xifres negatives.
No estem gens contents, vull dir, la nostra valoració és que això ha d'anar reduint-se. Sí que tenim molt clar que hem de focalitzar a on tenim el problema, no es pot generalitzar. Tenim un problema molt concret i molt específic a la ciutat d'Esplugues i és aquí on hem de treballar i hem d'atendre.
Des d'Esplugues de Llobregat, David Àngela pel Matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies. Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Esquerra Republicana a Barcelona vol que l'Ajuntament i la Generalitat financin la meitat del menjador escolar a tots els alumnes i que sigui gratuït pels alumnes més vulnerables.
Els republicans volen que el ple d'aquesta setmana avali la seva proposta que no han negociat amb el govern de Jaume Collboni.
Anna Escurà.
Segons el càlcul que ha fet Esquerra, aquesta mesura costarà uns 40 milions d'euros. D'aquests, 20 milions haurien de sortir dels ingressos que genera la taxa turística a Barcelona i els altres 20 els hauria d'assumir la Generalitat. Esquerra presentarà la proposta al ple ordinari d'aquest divendres. Elisenda Alemany és la presidenta del grup municipal.
Tenim una majoria invisible atrapada entre dues fronteres, massa rica perquè les institucions l'ajudin, però no prou com per sortir-se'n sola.
Anna Escura i Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
Al Bages, l'Ajuntament de Manresa comença les obres per completar la connexió de ciclistes i vianants amb Sant Padó.
Ja han començat els treballs de la primera fase, que duraran un parell de mesos. La segona arribarà al Parc de l'Agulla i està programada per aquesta primavera.
La superfície superfície total d'actuació entre les dues fases és de més de 6.000 metres quadrats i el pressupost és de prop de 600.000 euros.
El Vallès, crisi de govern a Parets.
A la sortida de 3 dels 7 regidors del PSC que han deixat les seves delegacions d'alcaldia, ara s'hi afegeixen les dues regidores de Sumem Esquerres al municipi que també deixen el govern.
Consideren que el govern ha perdut la força necessària per gestionar amb la qualitat exigible. Ho explica el 9-9.
I cultura, una nova exposició al Palau Robert de Barcelona commemora els 50 anys de l'avui.
El primer diari en català després de la dictadura franquista.
La mostra, que va des de la seva fundació fins a l'actualitat, sota la capçalera del Punt Avui, és un reconeixement a la defensa de la llengua i la llibertat d'expressió d'aquest rotatiu durant l'últim mig segle.
Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tanca els ulls. Imagina't una casa que parla de tu. Del 6 al 21 de març descobreix els Dies Porcelanosa, amb descomptes molt especials. Materials que emocionen. Dissenys que eleven el teu dia a dia. Espais que s'hi viuen. Porcelanosa. Creant espais plens de vida.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. Comencem pels pressupostos catalans. El periòdico titula que el govern aprovarà divendres els pressupostos a l'espera d'Esquerra i La Vanguardia apunta que Illa portarà al Parlament els pressupostos sense tenir els vots d'Esquerra. L'altre gran tema de portada, el 23F, el diari Ara destaca que el govern espanyol desclassifica els documents del 23F, El País diu que el govern espanyol desclassifica els últims secrets i La Vanguardia titula que el govern espanyol desclassifica els papers del 23F als 45 anys. Altres temes de portada, el diari Ara avui destaca l'entrevista a Joan Laporta que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio, titula que Laporta nega el blanqueig i el cobrament de comissions i frau a Hisenda, del qual se l'acusa. I per acabar, El Mundo diu que Feijó presenta el seu Marx per governar amb Vox a tot Espanya. I El País, detingut l'exministre laborista Mendelssohn per l'escàndol del cas Epstein. I El Periódico titula que l'advocat de la denunciant de l'ex-DAO afirma que una altra dona diu haver estat agredida.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 celebrat ahir, la data guanyadora ha estat...
El 8 de setembre del 1985.
I el número de la sort, el...
3.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Set i 22, ja ens volem fixar en el pròxim objectiu de la intel·ligència artificial, que són els e-mails. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia, sí. Una plataforma que recopila dades d'empreses i d'intel·ligència artificial ha comptat ja més de 80 companyies que s'han centrat en assistents de correu electrònic amb intel·ligència artificial. Són 80 empreses que han aconseguit un finançament de més de 580 milions de dòlars. Moltes d'elles han tret programes nous aquest últim any. I totes, absolutament totes, el que prometen és facilitar la gestió dels correus, sobretot, evidentment, els de feina. Hi ha programes que es diuen Superhuman o Read AI que fan un resum dels correus. A partir d'aquí et generen esborranys de resposta o prioritzen els emails més importants. No només això. El mes passat, Google va activar el seu sistema d'intel·ligència artificial, Gemini, als usuaris del Gmail. És a dir, si tu tens un Gmail, pots demanar-li que et resumeixi cadenes de correus. Si tens un email amb una factura, et pots activar, recordem, automàticament un recordatori dient, doncs, escolta, aquesta data és quan s'ha de pagar aquesta factura. Aviam, continuem. Microsoft ha fet, si fa no fa, el mateix. OpenAI i Anthropic han introduït integracions directament amb els servidors, de tal manera que tu li pots preguntar quan va ser l'últim correu electrònic del meu cap. I a partir d'aquí t'ho busquen. O quins són els meus missatges que no he llegit, que són urgents. I a partir d'aquí te'ls destaca i te'ls ensenya. I'm taking what they're giving 'cause I'm working for a living. I un altre nom, menys conegut, és Fixer. És una startup que té seu a Londres que ha recaptat 40 milions de dòlars també amb assistents per llegir o per modificar o per gestionar el correu electrònic. En resum, hi ha mercat i molt,
sí,
molt mercat.
Aquest mercat d'on surt?
Aviam, hi ha un estudi de Microsoft que diu que de mitjana un treballador rep cada dia 117 correus electrònics de feina, 117 de mitjana cada dia per treballador. No només això, segons Eurostat, l'organisme que fa estadístiques europees, la majoria dels treballadors amb estudis universitaris dediquen almenys la meitat del dia a comunicacions digitals. Espanya frega el 60%. El 60% de la jornada laboral se'ns en va amb e-mails, missatges de feina. És per això que es creu que la intel·ligència artificial pot fer tot això més eficient. I a partir d'aquí vindran altres coses, eh? El mes de novembre passat es va fer a San Francisco el Simposi de l'Amor. Estiu així, eh? Love Symposium. És una mena de trobada, a $200 l'entrada, sobre l'ús de la intel·ligència artificial per trobar parella. Bàsicament per buscar alternativa a Tinder i companyia. I es va parlar d'una app que es diu DataING, DataING. Tu li dones accés al teu mòbil, a les fotos, a tot el teu mòbil, i a partir diu, no només et troba la parella, sinó que et troba la mitja taronja.
Ai, sí.
Passa que pot ser que va sortir una periodista que va dir sí, però m'ha dit que està a la Xina. Vull dir que busca-la.
O seca, la sí. Mitja taronja.
Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns, l'Enigmàrius feia vinyes que immobilitzen vehicles i la resposta era ceps. Els ceps poden ser soques de vinya o bé dispositius per immobilitzar un vehicle. Avui dimarts, un Enigmàrius de comptabilitat. Fiques el nas per afegir-ne 7 lletres. Fiques el nas per afegir-ne 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprevo t'oferim més de 1.500 productes d'Eroski a preus bons sempre. Com la banana, per només 1,35 euros al quilo, amb un estalvi del 12%. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprevo, així de bo.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ara el més destacat de la televisió de les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre les cares famoses que participaran a la nova edició de Supervivientes.
Dos coses que he sabut avui. Una, que de tot el llistat de 12 concursants que ja s'han anunciat per la nova edició de Supervivientes, jo estic prou al dia de tot. Només li pose cara i nom a dos. Una és Ivonne Reyes, prou coneguda. L'altre, que ha sigut el fitxatge estrella, és José Manuel Soto, i se cantant una miqueta d'ultradreta que va tindre un millor temps. I he pensat que encara que fora perquè no fera el ridícul, potser Vox li hauria de donar una paga o algun càrrec menor. Estaria bé, la veritat.
I a la recomanació del dia, avui que seguim parlant del temporal de neu que afecta Nova York i altres estats nord-americans, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El dia de demà.
Les imatges reals que circulen de Nova York sota la tempesta de neu fan difícil no pensar en aquest blockbuster, que trasbalsa la ciutat i més enllà quan una tempesta sense precedents a l'hemisferi nord paralitza el món en pocs dies. Un espectacle visual protagonitzat per Dennis Quaid i un jove Jake Gyllenhaal que mostra la vulnerabilitat de les grans ciutats davant les catàstrofes meteorològiques. Per veure amb crispetes, a Disney+.
Ara són les 7:28. I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
Bon dia. Els documents del 23F.
¡Quieto todo el mundo!
¿Por qué no te callas?
Ha sido espectacular.
Els documents de l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 81 es desclassificaran avui i es podran consultar al web de la Moncloa.
Sí, sí, però no saldrà nada nuevo, sí, lo ha dicho Javier Cercas.
Senyor Rey Emèric, bon dia. Què fa despert a aquestes hores?
Sí. Bueno, es que no he dormido muy bien.
Ja. Yeah.
Ha salido algo ya?
No, encara no. El Consell de Ministres aprovarà la desclassificació dels documents al llarg d'aquest matí, suposo.
Yo pienso sí. Que hay que mirar para adelante, ¿eh?
Ja.
Qué manía en remover las cosas.
No, no, no és cap manía, es tracta de saber la veritat del que va passar.
Pero vamos a ver, Ricardo, si más o menos ya se ha explicado todo lo que pasó.
Sí.
Fue cosa, pues, de un par de locos, ¿eh? Sí. Tejero, Armada, que se levantaron pues, de mal humor, la liaron, y menos mal que apareció el rey con su firmeza y su valentía salvó la democràcia de les garras de los malditos militares.
No eren un par de locos, algun suport més amunt devien tenir.
Bueno, ¿y qué hay en esos papeles?
Doncs, no sé, les trucades que es van fer aquell dia, les ordres que es van donar des de diferents...
Perdonadme, pero yo es que pienso que tampoco hace falta saberlo todo. O sea, ¿dónde queda la magia del misteri?
Sí, en aquests casos és veritat que és millor saber-ho tot.
Pero ¿qué más da lo que diga un papel? Si a lo mejor está equivocado.
No, crec que estigui equivocat.
Mira el pobre hermano de Charlie.
¿Qui és? Charlie?
Carlos III d'Inglaterra. Mira su hermano. Su nombre sale en los papeles de Einstein. La que han liado es una cosa...
Sí, bueno, però això és un altre cas...
Mira, antes había más intimidad y la gente no te juzgaba por todo. Ahora esto, te juro, que es un sinvivir.
Són 7:45. I arrenquem aquest dimarts amb afectacions a la mobilitat. Avui tenim vaga de maquinistes a Ferrocarrils de la Generalitat. Plaça Espanya, Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara ja sí que els trens que arriben aquí d'Igualada, de Manresa, de Sant Boi o de Sant Vicenç dels Horts ho fan plens a vessar. Com que només en circulen la meitat, en plena hora punta això es nota i els viatgers ens expliquen que han pujat com han pogut i que han anat molt més apretats. Una imatge que també es repeteix a la línia del Vallès. Recordem que el CEMAF, minoritari a Ferrocarrils, ha convocat aquesta aturada argumentant qüestions de seguretat i que l'empresa expressa la seva sorpresa perquè diu que mai abans no s'havien plantejat aquestes qüestions al comitè on s'han de tractar. A partir de les 9 del matí, el servei tornarà a ser l'habitual. Fins a la franja de les 4 a 6 de la tarda, que tornaran a circular només la meitat dels trens.
I avui, a banda d'aquesta vaga que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, també tenim reunions dels governs català i espanyol, amb temes ben diferents sobre la taula. A Palau, per exemple, s'hi parlarà de pressupostos.
Catalunya no pot esperar més. És hora que tots ens pronunciem. Seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya.
El govern ha de tancar els últims serrells abans d'aprovar divendres els pressupostos. Illa té el suport dels comuns, recordem, té el suport de les principals patronals, té el suport dels principals sindicats, però... li falta Esquerra Republicana. Avui, a partir de les 9, Oriol Junqueras respon al matí de Catalunya Ràdio. I al Consell de Ministres s'hi parlarà també sobre el 23F.
Creo que es bueno que sepamos qué fue lo que ocurrió. Tal día como hoy, el 23 de febrero del año 1981, de un modo que creo que nadie debe tener miedo a la guerra.
Així defensa el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, la desclassificació dels documents oficials sobre l'intent de cop d'estat del 23F. I els esports, Robert Prat?
Laporta, que emprendrà accions legals contra el soci que l'ha denunciat per blanqueig de capitals i cobrament de comissions il·legals. Víctor Font demana transparència absoluta. L'acusa de viure en una realitat paral·lela. Flick dona suport a Laporta en la presentació del seu llibre. El Suprem declara nul l'article dels estatuts del Barça que impedia als socis cedir les seves localitats a canvi de diners i l'Alavés empata 2 amb el Girona a l'últim minut.
I pel que fa al temps, avui farà una temperatura fantàstica. Una temperatura 100% primaveral. Eloi Cordomí, bon dia.
Totalment. Sí. Avui creiem que es passarà dels 20 graus a gairebé totes les comarques de l'interior. Fins i tot també les valls del Pirineu. Mm-hmm. I llavors només a la costa podrien quedar 17, 18, 19 graus. Per tant, bastant altes també. Hi ha tot de bancs de boira que estan formant sobre el mar. De moment no que en terra, o en tot cas en algun extrem del delta de l'Ebre. Però segurament aquest vespre i aquesta nit sí que arribaran a tocar terra i deixaran la visibilitat reduïda o el cel tapat. I demà és probable que aquests núvols siguin bastant freqüents a molts punts del litoral. Avui, doncs, a la resta de Catalunya, sol i aquestes temperatures extremadament altes per l'època.
I mobilitat també a aquesta hora, més enllà d'aquesta vaga dels ferrocarrils de la Generalitat. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, doncs pel que fa a Rodalies, avui queden 5 línies amb trams que superen per carretera, R4, R7, R8, R15 i RL4. Renfe informa un dia més que poden produir-se retards a causa de les limitacions de velocitat i no hi ha incidències a metrobús i tramvies de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I a les carreteres, circulació molt complicada cap a Barcelona per l'A2. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Sí, des de fa una setmana recordem que es fan obres a l'altura de Sant Joan d'Espí que tallen un carril i avui van molt, molt plenes tant l'A2 com també la B23 fins a aquest punt. Hi ha congestió des de Sant Andreu de la Barca ben bé i el Papiol i circulació ara també molt complicada a la Ronda de Dalt per un accident en sentit Llobregat a l'altura de Pedralbes que està començant ja a tapar tota la via amb molta intensitat. A la litoral també hi ha aturades, però de moment no ens consten problemes.
Avui a l'Àgora del matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Sara González. Quan són les 7:33... I aquesta l'obrim la redacció també del matí. Comencem per les opinions destacades. Moi al Roger pel Forada, bon dia.
Bon dia.
Avui diversos articles dedicats a la decisió de Pedro Sánchez de desclassificar els arxius del 23F.
Comencem per l'editorial del diari Ara, que considera que l'opacitat amb el cop d'estat respon al mateix mecanisme autoprotector i autoindulgent que fins ara ha blindat la Constitució.
Però això no treu que l'anunci respongui també a la necessitat de Sánchez de disposar d'algun trumfo, diuen, després de dues derrotes electorals consecutives a Extremadura i l'Aragó.
A l'ABC també ho veuen com una maniobra de distracció de Sánchez per emmascarar la seva debilitat.
Però inclouen a l'editorial paraules elogioses sobre la decisió. Diuen que és inqüestionable des del punt de vista de la transparència.
Al País, el que retreuen a Sánchez és que hagi escollit la xarxa social X per anunciar una decisió que consideren que salda un deute històric amb la ciutadania.
Reclamen que prengui la mateixa decisió amb altres episodis foscos com la guerra bruta contra ETA, algunes actuacions policials o les trames ultres.
I ho reblen al País afirmant que la solidesa d'una democràcia es mesura també per la seva capacitat d'analitzar i entendre el seu passat, fins i tot el més fosc.
Anem a altres qüestions. A La Vanguardia, article de Miquel Roca i Junyent titulat Llibertat longeva.
Vincula el caos a Rodalies i la necessitat de vetllar pel manteniment de la xarxa ferroviària amb la importància de mantenir, també diu, la pau i la democràcia.
I fa referència especial al conflicte entre Rússia i Ucraïna. Afirma que Europa i Espanya no poden deixar sols els de Zelensky perquè considera que allà s'hi juga també la nostra llibertat.
I afegim aquesta hora el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
He llegit que demà mateix qualsevol de nosaltres podrà consultar lliurement a la web oficial de Moncloa els documents del 23F que aquest matí desclassificarà el govern. En els últims mesos estan sortint a la caixa forta capítols ocults de la nostra història recent, com ara els de l'assassinat de Kennedy, les barbaritats d'Epstein i ben aviat els arxius sobre ovnis que guarda el Pentàgon. A l'era de la desinformació, la gent reclama transparència.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Cesc, 59, divorciat. Vaig o no vaig? Si està divorciat, deu ser per alguna cosa. Què faig?
Com a assessora d'Endesa, poca cosa te'n puc dir. Però si vols estalviar en la factura d'energia, fes match amb nosaltres. En això som els experts. A més, et donem un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara el 800 700 700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Un Barça guanyador. Ben governat, amb gestió honesta i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
El matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, altres notícies que he trobat a la premsa digital, però abans a la Cordomí també ens arriba una postal d'una nevada importantíssima ara mateix a Nova York, eh?
Sí, mira, tenim les dades, i és que a Nova York han caigut 51 centímetres de neu, a més amb aquestes temperatures de 2 graus sota zero. Quan mires els mapes del temps, ens hem d'imaginar com si fos una gran llevantada que tindríem aquí al Mediterrani, però posada al nord-est dels Estats Units. És a dir, hi ha una gran borrasca amb un centre de 970 hectopascals que està enviant un vent humit i, a més fred, perquè l'aire arriba el vent arriba del nord-est, i això ha fet, doncs, la tempesta de neu perfecta que pot haver-hi en aquestes latituds i en aquest racó del país.
Ja et dic, són imatges espectaculars que estan circulant també per totes les xarxes. Eloi, gràcies.
Sí. Fins ara, adéu-siau.
I ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solana. S'han trobat la rana loca!
Sí, l'han localitzat els mateixos propietaris en un polígon industrial de Perpinyà. És l'atracció de fira de 42 tones de pes que van robar quan estava aparcada en un polígon de Girona. Feia dies que pare i fill la buscaven per la zona després que les càmeres de trànsit haguessin vist com el tràiler travessava la Jonquera.
I què no prendran els alumnes valencians?
Doncs ni Mercè Rodoreda ni Ramon Llull. La Conselleria d'Educació del Govern Valencià ha confirmat que elimina del currículum de batxillerat l'estudi dels autors no valencians a l'assignatura de valencià. Per tant, cap autocatalà ni balear. En canvi, el currículum de castellà sí que fomenta l'estudi d'autors i autores en castellà de països llatinoamericans. Ho llegim al temps.
I si voleu treure el carnet de conduir, us interessa?
Perquè en el rànquing de les autoescoles amb més nombre d'aprovats, al capdavant hi ha l'autoescola Juneda de les Garrigues. Completen el podi dues escoles de Vic, les Rosanes i les Sants. 3 de cada 4 que s'hi presenten superen l'examen pràctic. L'autoscola Lluçanès, de Prats de Lluçanès, i Safety Car de Barcelona tanquen el top 5. És un llistat que llegim al Nació a partir de dades de compradorautoscoles.net.
I el Parlament amb Catiusques.
Gairebé el Parlament de Cantàbria recomana no anar amb talons i, en general, no córrer els dies de pluja. I és que hi ha goteres i filtracions que fan vessals als passadissos i poden provocar alguna relliscada. Entre les recomanacions de la cambra hi ha la de fer servir calçat amb soles de goma antilliscant. Ho veiem al diari Montañés.
Si hi havia filtracions als parlaments, ho sabíem, goteres no. I què perden els lleidatans?
Doncs un restaurant històric de la ciutat, Casa Tiell. Llegim el Segre, que baixarà la persiana després de 71 anys. La seva responsable, Neus Prunera, ha decidit traspassar el negoci després de tota una vida dedicada al projecte familiar, que ha marcat 4 generacions des de l'any 1955. Un altre hoteler li agafarà el relleu, però amb el seu estil propi.
I Torrente Presidente.
Un de cada 5 espanyols triaria Torrente com a president del govern espanyol. En el context de l'estrena de l'última pel·lícula de Santiago Segura, precisament es diu Torrente Presidente, una enquesta de GAT3 el situaria com a tercer líder més ben valorat al davant d'altres noms de la política espanyola com Santiago Abascal o Yolanda Díaz. En un cara a cara només perdrien Pedro Sánchez. Seria el més ben valorat entre els joves de 18 a 29 anys, votants de centre i els ciutadans que no van votar o van votar en blanc a les últimes eleccions. On més suport tindria és Andalusia. Ho llegem a diversos digitals.
I ara els destacats en Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
Els 4 anys de la guerra d'Ucraïna centra moltes portades. Resistir és la paraula que posa en portada el francès Liberación, mentre que el Frankfurter Allgemeine Zeitung pregunta: els alemanys lluitaríem de manera tan valenta com els ucraïnesos? D'altra banda, el nom de l'exministre Peter Mandelson, detingut pel cas Epstein, és a totes les portades del Regne Unit. The Sun, que va fer aquella portada del príncep Andreu titulant "Ara sí que sua", avui segueix en aquesta línia i amb la imatge de Mandelson titula "Només poden venir més suors". El New York Times posa en portada també l'operació contra el narco mexicà El Mencho, que es va fer després, diu, que la policia seguís la seva man. I els dos diaris econòmics més grans del món, el Wall Street Journal i el Financial Times, destaquen també el cop d'ahir a la borsa, sobretot a l'apartat tecnològic. IBM, per exemple, va caure un 13%, va tenir la pitjor jornada des del 2000. Segons els dos diaris, un dels motius de la caiguda ha estat un informe de l'empresa Citrini que ha alertat que la intel·ligència artificial pot fer pujar l'atur als Estats Units per damunt del 10%. Això va provocar, diuen, vendes d'accions tecnològiques.
En plan econòmic, l'ON Economia alerta de la caiguda d'exportacions del cava van caure el 2025 un 10%. Els retrocessos més elevats es van produir a Alemanya, el primer mercat del cava català, amb una davallada del valor del 45% i als Estats Units amb un 14%. El diari afegeix també que les exportacions de vi van caure un 7% i l'economista avui vaticina que el 2028 esclatarà una crisi arran de la intel·ligència artificial, apunta que l'atur creixerà fins a un 10% i la participació de l'ocupació en el PIB caurà. Paral·lelament, segons el diari, els índexs bursaris tecnològics es dispararan al voltant d'un 40. I una derivada de l'agitació de la IA és que les empreses, que sempre es mantenen estables, s'han convertit en dipòsits segurs per als inversors, com és el cas de Coca-Cola. Expansión explica que l'empresa ha crescut aquest any més d'un 15% gràcies a la seva previsibilitat.
I a la premsa esportiva, Robert Prat.
L'entrevista de Laporta al matí de Catalunya Ràdio i la rèplica de Víctor Font marquen l'actualitat esportiva per moments com aquest.
Víctor Font és un mestre tites?
No vull entrar a personalitzar. Rumieu tu, Ricard, si penses que ho és. Jo no entraré aquí. La pregunta sí. Ja respon sola.
Prefereixo que se'm pugui considerar un mestre tites que un aixeca camises o un salta taulells.
El periòdico publica que el soci que ha denunciat Laporta demana ajuda internacional. El denunciant sol·licita a l'audiència que demani col·laboració a l'estranger per investigar la suposada trama corrupta al club. L'esportiu remarca que la precampanya s'embruta amb un atac per la denúncia i amb la defensa de Laporta al matí de Catalunya Ràdio. El diari ara diu que ara és el jutge Pedraz qui haurà de decidir si imputa Laporta per blanqueig de diners i altres possibles delictes penals. L'esport incideix en la rotunda resposta del Barça com a club davant de les acusacions. La Vanguardia destaca que Laporta va insistir a Catalunya Ràdio en què Messi no el va voler saludar a la gala de la pilota d'or. Mundo Deportivo remarca que Laporta assegura que tot és un sofregit, una història falsa amb interès de perjudicar, i el Marc assegura que es queda amb les declaracions de Laporta, parlant d'escàndol mundial que el Madrid hagi designat els àrbitres durant 70 anys.
Són les 7:43. I a la premsa del
Ai, és que no m'ho puc creure.
Quina mania.
És que no m'ho puc creure.
O sigui, ara, clar, ja he creuat...
Però digue-ho ja així.
Sí, la premsa del porc.
La premsa del porc m'agrada com a concepte.
La premsa del porc, l'expríncep Andreu d'Anglaterra. Elisenda Pineda.
Aquest cap de setmana, uns activistes del grup britànic Everyone Hates Elon, tothom odia Elon, han penjat durant uns minuts una fotografia d'Andreu Bonbaten al Museu del Louvre de París. Es tracta del terrorífic retrat on veiem l'expríncep dins del cotxe després de ser interrogat per la policia. Una instantània on fa cara d'haver vist un accident. Sens dubte, una obra d'art del fotoperiodisme que passarà a la història per haver mostrat el terror en els ulls de qui es creu impune. Des d'ara, Andreu Bonbaten Windsor, expríncep d'Anglaterra i un bon quadre.
I qui fa anys avui, Canalies?
Vinga, que avui felicitem la meravellosa actriu Margarida Minguilló.
Home! En deu fer 77.
79. Mira, també el pilot Pedro Martínez. I tant, Pedro Martínez de la Rosa.
54.
55. Sí. L'actor també meravellós, Fernando Tejero.
60.
61. I acabem amb l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
54.
61.
Bueno, Santoral.
Avui alguns Sergis celebren el seu sant. És Sergi, avui és Sant Sergi Monjo. Sergi es va apropar al governador de l'època i el va acusar que estigués retent homenatge a aquells déus. Aleshores, Sergi va resar una pregària i a l'instant les imatges romanes es van esquerdar i els focs dels sacrificis es van apagar miraculosament. El governador, creient que Sergi havia ofès els déus, el va arrestar i després de jutjar-lo el va condemnar a mort. El van torturar i, txas, el van decapitar. A Catalunya hi ha 18.928 persones que es diuen Sergi.
Ahir vas dir que era Sant Policarp i vas dir que no hi havia cap Policarp a Catalunya.
Va trucar algú que deia que es deia Policarp.
Doncs a veure si...
Li vam passar les dades d'IDESCAT, que hi ha 57 policarpos, però 0 policarps.
Vols dir que... I què?
No sé. Jo les dades de
vols
la Generalitat...
Vols dir que està registrat en castellà?
Exacte. No ho sé. En tot cas, felicitats al Policarp, que ahir ens va trucar,
sí,
perquè s'entén.
I els policarpos també.
Si jo dic, i els policarpos també, perquè si jo dic no hi ha ningú que es digui Policarp i tu dius Policarp, què fas?
Doncs rectificar.
Doncs clar que sí.
Que és de savis.
Policarp, felicitats!
I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és dimarts 24 de febrer del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
Tal dia com avui, de fa 20 anys.
24 de febrer de 2006, 3 morts en un hotel de luxe d'Andorra. Un ciutadà xinès mata 2 empresaris andorrans amb qui havia quedat per dinar i després se suïcida. L'assassí, de 42 anys, els va disparar a menys d'un metre de distància. Tenia antecedents delictius i era addicte al joc. I ara fa 20 anys, un futbolista de 18 anys enlluernava el món després del seu partit a Stamford Bridge. Es deia Leo Messi i va liderar la victòria del Barça 1-2 contra el Chelsea de Mourinho. Maradona proclamava que Messi seria el seu successor i, en canvi, Mourinho es queixava que havia simulat moltes faltes. Catalunya, deia Mourinho, és un país de cultura i sabeis lo que és teatro del bueno. Una frase que l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya va aprofitar per publicar un anunci a la premsa que deia textualment: agraïm al senyor Mourinho el reconeixement de la qualitat del nostre teatre i, si no vol patir, el convidem el 7 de març a qualsevol teatre de Catalunya. El 7 de març, era el partit de tornada, Mourinho va anar al Camp Nou i no al teatre i va acabar eliminat de la Champions.
Avui és 24 de febrer, és el 55è dia del calendari. Falten 3 dies pel sorteig dels vuitens de final de la Champions, on el Barça segur que li tocarà al PSG, 37 dies per Setmana Santa i 117 per l'estiu. I així sona el dia d'avui.
Els sons del matí.
El Consell de Ministres es classificarà avui als documents secrets del 23F.
Desmonten esa idea de que el 23F fue la operación de un grupo pequeñito de militares.
Catalunya no pot esperar més. Seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya.
La conversación que ayer mantuve con Santiago Abascal fue una conversación larga, fructífera. El pacto puede ser posible.
Quan era ministre d'Empresa de Gordon Brown, va proporcionar informació econòmica i financera al padrastre nord-americà.
We're live in Ukraine, a country at war.
Avui, que és 24 de febrer, diuen que fa 4 anys ja, la geopolítica mundial va canviar per complet. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Desclassificar.
No la recull el diccionari normatiu, però sí que la trobem al Termcat com a autoritzar excepcionalment la consulta de documents que són reservats o secrets a causa generalment del seu interès per la seguretat nacional. Veurem si tots els arxius del 23F queden desclassificats o encara n'hi haurà de reservats.
Mestre Tites.
Persona que presumeix de saber molt. Joan Laporta va explicar ahir al matí de Catalunya Ràdio que l'havia buscat al diccionari abans de fer-la servir per definir certs opositors al seu mandat. Per cert, que l'opositor Víctor Font va respondre amb un aixeca camises o saltar taulells. No estan al diccionari, però sí que apareixen en reculls d'insults per dir-li a algú que no és de fiar.
tutela.
Autoritat conferida a algú per tenir cura de la persona i els béns d'aquí per ser menor d'edat o una altra causa no té completa capacitat civil. Molts mitjans expliquen que el PP tutelarà les negociacions de Maria Guardiola amb Vox a Extremadura per evitar que se'n vagin a Norris.
Posem-hi ara tres xifres amb Lara García. 500.000.
Són les hores extres setmanals que no es van pagar l'any passat. Comissions Obreres denuncia que es manté a l'alça la tendència de no pagar les hores extres als treballadors. Els sectors on menys es van cobrar són l'educació, la indústria, l'emmagatzematge i els transports.
30%.
Les vendes de bitllets de trens AVE, de Renfe, Ouigo i Irió han caigut un 30% des de l'accident de Damuz a Còrdoba el 18 de gener. Ho llegim a Expansió. Els operadors i les plataformes han detectat una reducció de la demanda que atribueixen a la por i a la pèrdua de la fiabilitat del tren entre els usuaris.
40%.
Els migrants ocupen el 40% dels treballs de la llar i les cures. També representen el 37% dels treballadors de l'hostaleria i el 36% dels agricultors, pescadors i ramaders. Són dades d'un estudi elaborat pel Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social.
I a les tres imatges del dia, Pol Foradada, en la primera fotografia hi veig quatre homes i una dona, l'un al costat de l'altre, estan dempeus darrere d'una taula, cadascú porta una carpeta. Té un bolígraf davant i el del mig, el president Illa, estén la mà cap a un dels que està a l'extrem. És el president de Pimec, Antoni Cañete.
Imatge d'ahir al Saló Sant Jordi, Palau de la Generalitat, davant d'un dels frescos que va pintar fa més d'un segle, Joaquim Torres García. El govern va voler exhibir així el suport als pressupostos dels principals agents econòmics i socials del país. Un gest amb què també s'intenta pressionar Esquerra. Amb el següent dilema, els de Junqueras votaran al Parlament amb govern, comuns i l'aval de patronal i sindicats o rebutjaran els comptes votant el mateix que Junts, PP i l'ultradreta?
A la segona fotografia hi veig un carrer amb més d'un pam de neu. Un home amb un anorac vermell i una pala gegant intenta obrir pas i de fons s'hi reconeix els inconfusibles edificis i panells luminosos del Times Square.
A Nova York hi ha caigut una de les nevades més importants de l'última dècada, mig metre de neu. Una tempesta que comença, això sí, a la baixa, però que ha paralitzat la ciutat durant unes hores i que és l'última d'una gran tongada de borrasques que està deixant un dels hiverns més freds i més durs que se recorden al nord-est dels Estats Units.
I a la tercera imatge hi veiem una platja, una muntanya immensa de branques, de troncs, tota mena de residus, que surten unes flames com si fos un incendi, i al davant hi ha uns bombers, tots amb bufadors a la mà. Això ens ho envien des de Girona, Clara Jordan.
Doncs és a la gola del Ter, a l'Estartit, al Baix Empordà. De fet, veiem les Illes Medes de fons. El temporal Harry va fer que el Ter arrossegués fins aquí un volum equivalent a 5 camps de futbol de tota mena de deixalles, canyes, fustes i fins i tot animals morts. S'ha decidit cremar-ho perquè és més sostenible que fer entrar durant dies i dies camions a la zona per retirar-ho tot això. Aquesta crema s'allargarà uns dies, però esperen que tot estigui net i endreçat per quan arribi la Setmana Santa.
Real o fals? Amb Marc Amorós.
Atenció a aquest titular que circula. Un saltador d'esquí va xocar amb un dron durant el seu salt als Jocs Olímpics d'hivern i la seva imatge es fa ara viral. Marc Amorós, bon dia.
Bon dia. La imatge s'ha fet molt viral aquests dies després de la cloenda dels Jocs Olímpics d'hivern aquest diumenge. Un saltador d'esquí acrobàtic de la selecció francesa va xocar durant el seu salt de competició amb un dron de la televisió encarregat d'oferir el senyal de retransmissió dels Jocs. Per sort, l'atleta no ha pres mal. Això sí, el seu salt va ser declarat nul. Va haver de repetir-lo per ser considerat apte dins de la competició. La notícia explica que el xoc va ser fortuït i que no s'hauria d'haver produït en cap cas. Ha succeït, però, que el saltador olímpic va rebre llum verda per fer el seu salt d'estil lliure abans que el dron hagués agafat prou altura després de baixar a recarregar bateries. La notícia atribueix el xoc a una descoordinació entre els jutges encarregats de la prova.
Això és real o fals?
El matí de Catalunya Ràdio.
Bé, ja me'n vaig. Queda fer la compra.
Però com faràs la compra?
Doncs no ho sé. Com sempre. Amb un carro?
No. Deixa'm que et digui com fer-la bé. Surts d'aquí, te'n vas a Carrefour, i un cop allà aprofites els més de 5.000 productes que tenen de promoció cada dia.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un saltador d'esquí va xocar amb un dron durant el seu salt als Jocs Olímpics d'hivern i ara la seva imatge s'ha fet viral és una notícia falsa. El Comitè Olímpic Internacional no ha informat en cap moment d'aquest incident. Tot i així, el vídeo amb les imatges del xoc entre l'atleta i el dron s'estan compartint molt per xarxes socials com si fossin reals, però no ho són, estan fetes amb intel·ligència artificial.
Gràcies, Marc.
Adéu, bon dia.
7 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Consell de Ministres aprovarà avui desclassificar els documents secrets del 23F.
A partir de demà, els papers que es facin públics es podran consultar al web de la Moncloa. L'escriptor Javier Cercas, autor d'un llibre sobre el 23F, va demanar al president del govern espanyol que els desclassifiqués, tot i que adverteix que no hi haurà sorpreses.
Van a cambiar lo esencial sobre el golpe de estado del 23F, porque ya lo sabemos, ¿verdad? Y porque además fue un golpe sin papeles. ¿Por qué le pedí que desclasificase todos los documentos? Para acabar con los bulos y las bolas infinitas.
Avui arribarà també una de les imatges més esperades del judici dels Pujol.
Estan citats a l'Audiència Nacional els comandaments policials de l'anomenada Policia Patriòtica, Eugenio Pino, i l'excomissari José Manuel Villarejo. Se'ls considera els cervells de l'Operació Catalunya.
I el govern de Salvador Illa farà divendres el primer pas per aprovar els pressupostos.
Tot i no tenir lligats els suports necessaris al Parlament, Esquerra adverteix que s'estan llançant a una piscina sense aigua.
Els que estiguem a favor d'avançar, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
A partir de les 9, al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, i també parlarem amb Camil Ros, secretari general de la UGT, i Belén López, de Comissions Obreres, l'endemà que, juntament amb les patronals, firmessin un acord amb el govern a favor dels nous comptes. I a Madrid, Alberto Núñez Feijó veu ara més a prop un acord amb Vox, Extremadura i l'Aragó.
Després de parlar amb el líder de l'extrema dreta, Feijó deia això en de cero.
La conversación que ayer mantuve con Santiago Abascal fue una conversación larga, yo creo que fructífera, y después de las declaraciones que he oído hoy del señor Garriga y del propio señor Abascal, parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible.
Avui que fa 4 anys que Rússia va començar la invasió d'Ucraïna.
Les principals autoritats europees es desplacen a la capital ucraïnesa per reformar el suport a un país enmig de l'hivern més cru dels últims anys, amb el sistema elèctric molt afectat i persones com la Valentina que han perdut la casa.
Ens van prometre dur-nos a la regió de Kiev, a una casa petita per a dues persones, i el propietari ens va fer els papers. Però ara ens diuen que hem de compartir 5 persones una habitació, la meva parella i 3 dones més.
I avui demà hi ha vaga de maquinistes a Ferrocarrils de la Generalitat que reclamen més seguretat.
Circularan un de cada 2 trens en hora punta. També hi haurà aturades la setmana que ve, coincidint amb el Mobile World Congress.
Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
Bon dia. Avui dimarts s'espera un dia anticiclònic, estable, amb unes temperatures diurnes plenament primaverals. S'arribarà per sobre dels 20 graus a gairebé tot l'interior i els 23 o 24 en punts del prelitoral i de l'interior de l'Ebre. A la costa quedarà una mica més frenada la temperatura i, a més, hi ha possibilitat que en algun moment del dia arribin bancs de boira, que ara mateix es troben situats sobre el mar, i això sembla que serà més probable que passi de cara al vespre i especialment també demà dimecres.
Estabanell, el preu del que contracta és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
I pel que fa al trànsit, atenció a la Ronda de Dalt, Txell Garriga.
Bon dia. Sí, ara mateix circulació molt complicada per un accident a l'altura de l'enllaç amb la B23 cap a la sortida 11, que està tapant tota la via des d'aquest punt. Hi ha uns 12 quilòmetres de cua des de Santa Coloma i també congestiona ja el nus de la Trinitat i la Ronda Litoral, també moltes aturades, uns 9 quilòmetres en el mateix sentit en principi, però sense problemes.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 9:15 analitzarem l'entrevista de Joan Laporta ahir al matí de Catalunya Ràdio.
Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem sobre els pressupostos de la Generalitat amb els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT de Catalunya.
Després entrevistarem Oriol Junqueras. Esquerra s'asseurà a negociar els comptes catalans.
A 9:15 parlarem del burca i el niqab i debatrem si s'han de prohibir per llei o no.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
Manu Guix, bon dia!
I què?
Dimarts.
Estava pensant ara...
Prenaps.
Us agraden els dimarts?
Sí, tot.
A mi també, eh? I el sol està molt amunt, ja.
Sí. Guai, és que ens agrada molt aquest despertar i aquest apagar. Té un apagar tard al dia, ja, eh?
Es nota, sí.
Hem marcat el telèfon avui de l'Eugènia.
No ho veig.
De l'Eugènia?
No, l'Eugènia.
Eugènia, saben el que diu.
Se'n fa la broma.
Ella.
Només l'has entès tu, perquè crec que ningú més de Catalunya l'ha entès.
I ara no estava escoltant, ho he de reconèixer.
L'Eugènia.
Bon dia.
Eugènia.
Eugènia. Hola, hola.
Què? Què?
Quiripipi.
Ara.
Yeah. Eugènia, que truquem de part d'en Jaume, dels teus fills i de la teva futura neta.
Yep. Et felicito. De la gala.
D'aquí, d'aquí?
La gala.
La gala.
La gala.
Et diuen que t'estimen molt i et volen dedicar Dancing in the Dark del meravellós Bruce Springsteen, que toca Manu Gui.
Dale, Manu. Bye.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. Well, I'm nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Well, hey there, baby, I could use just a little help. Can't start the fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Oh, even if we're just dancing in the dark.
Ai, meravellós, com sempre, Manu Guix. Eugènia, t'agrada molt a tu Bruce Springsteen o no?
Moltes gràcies, moltes gràcies. Veus, millors. Doncs, i la meva família, fantàstica.
Això és el més important, això és el més important. Eugènia, que tinguis un fantàstic dia.
Gràcies, gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Molt bé, Manu, aquest Bruce Springsteen.
T'ha agradat o no?
Donant-ho tot, com sempre.
Clar, fins demà.
Adéu.
Xiripipi.